L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui parlem de neurociència.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salutacions i salut per tothom. Com cada dimarts, a 5:45 i fins a 6, ens disposem des de Ràdio Estel a parlar de neurociència. Serà un programa de 30 minuts dedicats a la memòria, a la ment en general. Un temps per explorar com funciona el cervell i què podem fer per prevenir la pèrdua de la memòria. Cada dimarts parlarem amb persones expertes en la psicologia i en la neurociència. Ells donaran a conèixer nous tractaments i els llocs i els professionals que ens podran ajudar si ho necessitem. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, Toni Huguet. A la direcció i patrocini, Josep López. Josep, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep López, i qui us parla, Marc Rius. Com sempre, abans de començar, escoltem un consell.
És bàsic i necessari realitzar alguna activitat física freqüentment i mantenir un pes saludable. L'exercici realitzat de manera periòdica pot ajudar a reforçar el sistema immunològic i a controlar la pressió arterial, així com a millorar el funcionament del cervell. D'aquesta banda, podríem dir que el control de pes pot reduir els processos inflamatoris del cos i evitar que es desenvolupi un altre tipus de malalties.
Avui, com cada dimarts, parlarem de l'Institut de Neurociència Aplicada Memory Center i també coneixerem com rehabilitar la ment, què fer per mantenir una bona memòria. Comptem amb cada programa amb el senyor Josep López, que és gerontòleg, expert en neurociència i director i patrocinador d'aquest programa. I que avui ens sembla que amb el teu convidat aprendrem moltes coses.
Sí.
Bona tarda.
Bona tarda. Avui tinc la gran sort de comptar amb el Xavier Gay de Llébana. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda.
El Xavier, ara em quedaré sense aigua, és llicenciat en psicologia per la UAP, director pedagògic de Walking Formació, professor de la UAP en Fundació Martí Humà, consultor i formador d'empreses privades i públiques, exdirectiu amb més de 30 anys d'experiència i s'ha especialitzat en intel·ligència emocional i social, amb intel·ligències múltiples, la intratègia, diferències generacionals en l'empresa, tècniques i tàctiques de venda, això que vam parlar la setmana passada que es deia neuromarketing.
Correcte.
Coaching d'equips, neuroliderazgo i habilitats directives, incompetències inconscients, transformació i millora de les competències, planificació i gestió del canvi, gestió de projectes, gestió del temps, una altra cosa que diu sumes i restes, treball en equip, la selecció de personal, formació de formadors, que vas crear un mètode que es diu el mètode BAS.
Oui, sí.
Gestió persuasiva de conflictes, anàlisi de problema. Escolta'm una cosa, després de 30 anys treballant com a directiu d'èxit, decideixes donar un gir a la teva carrera professional. Què va passar? Com i per què va passar aquest canvi?
Bona pregunta. Doncs mira, quan tenia, jo crec, 43, 44 anys, jo vaig començar molt d'hora a treballar els 14 anyets.
Sí, no en sortien els números, eh?
No en sortien. 14 anyets, imagina't. I, bueno, el meu pare em va signar l'autorització per anar a treballar, no? Em van comprar el pantaló llarg per anar-hi a treballar. I era un pipiolo, era un nen. Després sí que vaig... quan vaig començar a treballar era precisament que vaig explicar-ho dissabte a una conferència perquè m'havien fet un test de coeficient d'intel·ligència de l'època i jo havia tingut una nota baixa, un coeficient baix. I després vaig poder-me vengar i vaig poder estudiar i treballar a la vegada, les dues coses, no? És veritat que als 44 anys canvies la teva visió o percepció i et dones compte que comença la segona part del partit. Clar. I és quan tu dius, o jo vaig pensar, ara escolleixo jo, ara sóc jo el que vull fer, el que a mi m'agrada, que era la comunicació i compartir experiències. Jo sempre dic que no dono formació, sinó que comparteixo experiències, no? Perquè he tingut una rica, moltes experiències bones i positives i altres no tan bones, però el que m'agrada és compartir-les. I sobretot compartir l'experiència, perquè l'experiència, com dic moltes vegades, ve, de fet, de les teves equivocacions. Aprenem aquesta vida a base de bufetades, no? I compartir-les val la pena. Després sí que és veritat que el bon judici ve de l'experiència també acumulada, no?
Aquí estem parlant de neurociència, tu ja ho saps. Tu fas neurociència? I si és així, com la fas?
Bueno, jo el que utilitzo són, utilitzo la neurociència per arribar més al públic que tinc en moments determinats, o a una conferència o a les empreses on donem accions formatives, no? Llavors, la neurociència ens ha obert un camp molt, molt important, perquè, de fet, és com funciona el nostre cervell, i també aquesta neurociència abarca moltes disciplines de ciència, també. La neurobiologia, la neuropsicologia, la psicologia cognitiva, etc. No? I ho he aplicat al meu mètode, en aquest sentit. Llavors, la neurociència ens abarca, d'alguna manera, el que ens fa és, ens atrau al saber com funciona el nostre cervell i també com reaccionem davant de moltes situacions, no? I tot el que d'aquí és, d'alguna manera, les conseqüències de tot això, no? I això és important tindre-ho en compte.
Quan estava llegint el teu bagatge professional, he vist una paraula que m'ha creat molt l'atenció i t'ho volia. No puc passar sense preguntar-te. Què és això de la estratègia?
Sí, és una paraulota de les que jo moltes vegades m'invento. Però és molt fàcil. La estratègia és estratègia interna amb el món de l'empresa, no? Llavors, té tres pilars bàsics. El primer seria el negoci. Tot el que és el producte, servei, tot el relacionat amb el negoci, els ingressos, d'alguna manera, no? El segon pilar seria l'estructura directiva. Si estàs ben liderat o ben coordinat, o si tens bons coordinadors, en aquest sentit, perquè la gent no se'n va de l'empresa, se'n va dels seus jefes, això ho dic perquè m'agrada provocar, també. I llavors és important, en aquest sentit, que aquest el coordinador o el responsable tregui el millor de cadascú i millori, com veuràs després, algunes incompetències inconscients que tots tenim. Llavors jo ajudo també a veure com pot millorar aquesta incompetència, no? I la tercera, que és bàsica i fonamental, és el clima laboral. Vull dir, abans estàvem parlant amb el Marc i dèiem que important és sentir-te a gust dintre d'un equip, i el 80-90% dels problemes són de comunicació amb una empresa. I el clima sempre dic que té dos vessants, temperatura i grau d'humitat. I no és el mateix 30 graus a León que 30 graus a Barcelona, perquè la sensació de la humitat és molt més alta a Barcelona. Però hi ha gent, o hi ha persones, gent. Perquè a vegades dic, estem rodejats de gent o de persones, no? I hi ha gent que puja aquest nivell de grau d'humitat amb les seves actituds, generalment és així.
I tu creus, parlaves de la incompetència...
Inconscient.
Tu creus que estem preparats, els càrrecs, per admetre aquesta incompetència?
Ens costa molt admetre els nostres errors o formes de fer o de ser o de comunicar-nos, no? Llavors jo penso que és molt important que tu te n'adonis, però és molt difícil que te n'adonis, perquè moltes vegades fem coses amb tota la bona intenció, però que el resultat és negatiu. Llavors és quan tenim que donar-nos compte de que és necessari un canvi. Llavors, si tu no te n'adones, només pots adonar-te mirant la situació que tu has creat o que algú t'ho digui. I llavors tens que utilitzar també aspectes, podem dir, comportaments psicològics com la percepció i l'assertivitat, que les utilitzo molt i que són molt bones companyes de viatge. La persuasió i l'assertivitat. Perquè no és el mateix manipular que persuadir.
No, és de clar.
També, mira, parlant de neurociència, estem treballant molt el tema de l'impacte de les paraules al nostre cervell.
Això és... té alguna cosa a veure amb el PNL?
A mi, jo el que vaig agafant i associant moltes qüestions, que tu ets també un doctor en associacionisme, no?, amb això. Però associes, no?, moltes qüestions que tenen que veure amb la psicologia cognitiva. Llavors, clar, l'altre dia comentàvem que la manipulació és que jo t'utilitzo a tu, només en benefici meu, i això et podré manipular una o dues vegades, i la tercera em diràs, au, ves. I la persuasió té a veure que jo vull convèncer d'algú positiu per tu i per mi és el win-win, ganar-ganar. Però no significa ni molt menys manipulació, la persuasió és positiva sempre, no? I l'assertivitat, ja saps, vull dir que és dir les coses correctament, sense ofendre, i el truqui de l'element truqui és anar a la situació. I llavors evites entrar a lo personal. Jo sé que la setmana passada van estar aquí les companyes Marta i Lola. L'altre dia m'ha ajudat molt perquè vam fer un petit sketch amb la diferenciació entre l'assertivitat i no ser assertiu, no? I penso que és molt important, és una bona companya de viatge.
Són unes cracs.
Sí.
Fas formació de formadors.
Sí.
Què és això del mètode BAS? De què es tracta?
Sí, el mètode BAS...
És una altra paraula teva?
Sí. Vale. Bueno, però ja veuràs que és fàcil. El mètode BAS consisteix en que nosaltres tots plegats tenim tres capacitats. La visual, l'auditiva i la sensitiva.
BAS.
BAS. I per això li dic
BAS. Amb B baixa.
Exacte. No, amb B baixa, exacte. I, clar, utilitzo les tres. A cada acció formativa, com se, jo no sé com serà el públic que tindré. Llavors, tinc que tocar els tres, les tres qüestions. La visual, utilitzo molt les escenes de pel·lícula, perquè m'agrada molt el cine. La sensitiva, la forma de dir les coses, o auditiva, perdó, la forma de dir les coses, jo crec que és molt important. Sempre dic que és més important el com que el què, com ho diem és més important que el què diem. Es pot dir tot ben dit. I la tercera, la sensitiva, provocar emocions. Que ara parlava el Marc abans, la importància de les dues memòries que tenim. Nosaltres tenim la memòria d'instantània o de treball, que és allò que ens recordem, en 5 minuts on hem deixat el boli, bueno, jo cada vegada menys, però vull dir que on aquells 5 minuts que es diu de treball, on has deixat la carpeta, etc. No? I després la memòria de largo alcance o de llarg termini, no? Que seria estar relacionada sempre amb una emoció. Sempre que hi ha una emoció, es genera una proteïna al nostre cervell, al neocòrtex, i llavors queda arxivada la carpeta de records. I està comprovat que podem recordar fins a un millor de records.
És la memòria sensorial.
És la memòria sensorial, exacte.
Escolta'm una cosa, m'han parlat, bueno, no mentiré, la Marta i la Lola, sí, entre d'altres, m'han parlat molt i molt bé de les teves dinàmiques de grup. Mm-hmm. Què fas perquè tothom s'engresqui a les teves formacions? I en costa que és així.
Sí, bueno...
Engresques a grups importants, eh?
Sí. Primer, fer fàcil el que sembla difícil. Vull dir, has d'utilitzar un llenguatge que arribi a tothom. Perquè hi ha molta gent que en sap molt, però a l'hora d'explicar o comunicar arribes menys perquè utilitzes molta paraula tècnica. Jo no, jo el que utilitzo és intentar fer fàcil el que sembla difícil. Llavors, això sí que és com un guissot. Li vaig posant una mica d'escenes de pel·lícula que provoquen debat, i l'escena de pel·lícula el que fa és anclar el missatge del concepte que tu vols compartir. Després, les dinàmiques de grup, que són molt importants, perquè les persones grans i els adolescents aprenem practicant, i això és important, adonar-nos, no?, amb un exercici simpàtic, perquè el sentit de l'humor sempre ha d'estar present. I la tercera, doncs, ja seria la qüestió de que la gent participi d'una manera també... provoca debat, en definitiva, perquè és una forma de, d'alguna manera, respectar els punts de vista.
Has patit un ictus o un dany cerebral? Pateixes Parkinson o la L? Vius amb fatiga crònica o fibromiàlgia? Memory Center, al carrer Rosselló 154 de Barcelona. T'acaben de diagnosticar Alzheimer, però no trobes un lloc on sentir-te a gust per tractar-te? Memory Center és l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, neuroestimulació, teràpia virtual, teràpia sensorial, logopèdia, mindfulness, brain training. Memory Center, carrer Rosselló 154, 93 532 52 88. Recorda, 93 532 52 88.
Bueno, seguim amb el Xavier. Escolta'm una cosa. Me pots explicar la teva íntima relació amb el cinema? Això que fas i que utilitzes i que tu passes, em consta que tu passes molt i molt bé.
Sí, i a més em comporta feina, tallar petits talls de pel·lícula per al concepte que vull arribar a compartir. Això ve des de petit. Jo anava a Can Colapi, que em van fer el tema del coeficient d'intel·ligència, i teníem cine, i llavors jo aprofitava els caps de setmana a veure la pel·lícula. A vegades veia la pel·lícula, jo me'n recordo, comentàvem que La guerra dels botones, no sé si us sona, la vaig veure, no sé, 10 o 12 vegades. No? A mi el cine doncs, m'encantava, m'enganxava, m'agradava molt. Després, amb els anys, és curiós, he continuat veient molt de pel·lícules i molt de cine, no em perdo una, i a vegades també em trago algun sapó de cuidar-ho, eh? Però sempre treus alguna cosa positiva. El que sí que és important és que, mira, l'any 86 vaig fer una formació amb uns anglesos i me'n recordaré sempre, van posar dues escenes de La costa de los mosquitos, no sé si us en recordeu, que era una de les primeres pel·lícules del Harrison Ford. Sí. El van posar i jo automàticament dic, ostres, el concepte m'ha quedat molt més clar amb aquella situació. Penseu que la realitat supera la ficció, perquè a vegades hi posa alguna cosa i diu, sí, però això és pel·lícula, no, la realitat supera la ficció. Les pel·lícules estan basades també en la realitat nostra, encara que siguin de ciència-ficció. Per tant, vull dir, jo vaig veure que això funcionava. Llavors, quan als 43, 44 anys vaig fer aquest canvi, dic, utilitzaré el cine precisament per cobrir aquesta part visual i sensitiva, perquè hi ha molta gent que llavors surten sensacions. Hi ha gent que se sent inclús, com es diu... reflectida, reflectida o identificada amb el personatge o amb la situació, no? Llavors jo penso que això val la pena perquè són emocions que després recorden, me'n recordo si hi ha dues segones sessions del curs o tres, sempre recorden alguna escena de pel·lícula i la relacionen i associen amb el concepte.
Clar, però per aquesta associació això comporta molta feina, perquè és el mateix, els talls de pel·lícula, entenc, per un grup de gent de la nostra edat,
no,
que per un grup de nens de millennials.
Correcte.
O per un grup que sigui de gent gran i millennials.
Exacte, per tant, has de saber molt bé quin és el públic. Ara, el dissabte que vam fer aquesta conferència dirigida als mestres i a directors de les escoles d'ESO, concertades.
Sí, ara parlant.
Ah, molt bé. Pues precisament, vull dir, vaig posar talls del Merlí o vas pujar talls del professor, del Brody, vull dir, petits talls que no poden durar més de 3, 4, 5 minuts, com a molt, com a molt. Però, vull dir, això s'agraeix. I, a més, el que fa és intercalar una mica el ritme, és canviar el ritme i captar l'atenció, perquè, clar, els adults i els adolescents tenim el hàndicap que si no ens interessa el que s'estan dient, desconnectem ràpidament.
Sí, sí, fiquem el mono a col·lupiar-se.
Sí, exacte.
Sí, sí. I, bueno, i de fet t'ajuda a provocar, perquè veig que ets un gran provocador a les teves dinàmiques.
Sí, però sutil i amb persuasió i amb assertivitat, sense fer mal a ningú. Sí que m'agrada provocar amb algunes frases, no? Vull dir, l'altre dia vaig posar una que ens contracten per les nostres competències i ens acomiaden per com som. Vull dir que hi ha algunes frases, o l'altre dia parlant d'escoltar, escoltem per respondre, no escoltem per comprendre. I això jo penso que és el més important. Escolta per comprendre, després ja analitzaràs, no?
La neurociència també abarca l'àmbit de la neuroeducació, com bé estàs dient.
Uh-huh.
Tu recentment estàs fent, que és el que ens explicaves abans, una sèrie de conferències pels equips directius dels centres de l'ESO de Catalunya.
Uh-huh.
Exactament per què et necessiten i amb què els hi ajudes?
Bueno, primer, dintre del que és la direcció de les escoles, l'escola és com una empresa més. Llavors hi ha professors i has de, com deia l'altre dia, gestionar persones. A mi m'agrada més coordinar persones, no? I clar, la persona és un món. Llavors, clar, tens professors que potser porten molts anys, que estan instal·lats ja a la seva, que diuen, zona de confort, que li costa molt canviar, i gent, professorat jove, que vol posar noves pràctiques als estudiants que estan, en aquest cas, eren de l'ESO, no? De la secundària. Edat molt, molt, molt difícil, perquè de 12 a 16 anys és una de dificultat important, però de canvi positiu, lògicament, perquè el nostre cervell no està format fins als 23, 24 anys. I és una explosió brutal, i tenen un perfil psicològic, i, a més, amb la nova religió tecnològica en què estan, no, d'alguna manera, addictivament agafats, pues, és una etapa difícil. Llavors, ens vaig presentar, d'alguna manera, el mètode BAS per ajudar-nos, i després també comentar com podem dirigir aquelles persones que a vegades posen pals a les rodes o que no se senten satisfets amb la seva feina, no disfruten. Penseu que el sector de l'ensenyança hi ha molta gent de baixa per problemes psicosomàtics, eh?
Clar, perquè has de conformar potser equips directius joves amb equips formadors que ja porten tota la seva vida formant.
Exacte.
I ja tenen un sistema i no estan gaire disposats a canviar i adaptar-se als temps, no?
Correcte. Aquest és un dels hàndicaps que van d'alguna manera compartir, que van compartir amb mi alguns directors. Llavors, ajudar-los a poder, pues, canviar incompetències inconscients o canviar hàbits, perquè els hàbits de la rutina són molt dolentes o poden anar molt bé en moments determinats, però poden anar molt malament en altres circumstàncies. Com podem canviar-les? Pues, bueno, aquí entra ja altres tipus, jo dic la tècnica de l'hamburguesa, per exemple. Hi ha algunes tècniques o tàctiques, per això sempre separo tècnica que tàctica. Tècnica seria més sistema, procediment, eina, i tàctiques com utilitzem nosaltres les eines que tenim. I per mi el més important és el com. Jo quan vaig a les empreses pregunto els objectius que tenen i totes em diuen el mateix, l'objectiu és pujar, créixer tant, un tant per cent, controlar els costos tant, i després pregunto, i teniu objectius intangibles? I em diuen, què? Com or? Intangibles, la compromís, la motivació, l'actitud, la comunicació, tot això no es pot mesurar. Li pots donar un valor. Però, clar, són intangibles. I la pregunta és, aquests intangibles van directament, poden influir a la compta de resultats? Moltíssim.
Ictus, Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, fatiga crònica, dany cerebral... Tens limitacions en el teu dia a dia? Inestabilitat al caminar?
disminució de la mobilitat, poca agilitat i coordinació o dificultat per memoritzar, estar atent o organitzar-te? Truca al 93 532 52 88 i demana consulta amb els especialistes de Memory Center per una valoració prèvia i un tractament personalitzat per millorar la teva qualitat de vida. Memory Center, neuropsicologia, neurofisioteràpia, teràpia hiperbàrica, realitat virtual, teràpia multisensorial, neuroestimulació, perfeti, logopèdia i la tecnologia d'última generació en un espai especialment reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. Memory Center, 93 532 52 88, Rosselló 154 de Barcelona, bcnmemory.com. Recorda, 93 532 52 88.
Ara, Xavier, vinga, ara et tiro una pilota calenta. Ara sí. Et vull portar al meu terreny. Tu saps que jo em dedico més a la vessant clínica. Tu, amb tot aquest coneixement i la teva experiència, creus que es podria crear un programa orientat a persona amb processos neurològics o neurodegeneratius, o a les seves famílies o cuidadors? Perquè, clar, tu tens una caixa de coneixements i de dinàmiques. Podríem fer alguna
cosa? Sí, jo crec que sí. Pensa que jo sempre he dit que només hi ha dues coses impossibles, o irremediables, la mort i senda. El més es pot sempre, no, d'alguna manera, donar-li alguna solució. Jo penso que sí, perquè, clar, la setmana passada va parlar la Marta i la Lola i comentaven el tema de les visites als museus, per exemple, no? Que provoca emocions. Per tant, estàs provocant que la memòria també treballi en aquest sentit, perquè estàs provocant emocions. Les persones que tenen alguna psicopatologia de tot tipus o un tema cognitiu, etc., tenim que provocar estímuls basats en dues qüestions. Una és la motivació. Si tu vols, d'alguna manera, influir a la conducta, hi ha dos aspectes psicològics. La conducta, per mi, és l'antesala del comportament, que és el que veiem. I la conducta té dos aspectes psicològics que són bàsics i fonamentals, que és l'actitud i la motivació, que són directament proporcionals. Si la meva actitud és positiva, la meva motivació és alta. Si la motivació és baixa, la meva actitud és negativa. Llavors, les persones que tenen un hàndicap, com deia la Marta la setmana passada, hem d'ajudar-los a canviar aquesta actitud davant d'aquesta circumstància, no? De fet, ja és curiós, però amb més informació, amb més coneixement, molt millor per ells també. Perquè l'altre dia estàvem parlant de l'estrès, no? I tothom comentava que l'estrès era... La doctora Lupin va dir que eren... va fer una enquesta a 1.000 persones i la majoria van dir que era falta de temps, que es provocava per falta de temps. I aquesta doctora diu que no, en absolut, que hi havia quatre causes. La primera, la novetat, els canvis. Ens provoquen estrès, els canvis. La segona era la incertesa. Què passarà, què no passarà, i això, fixeu-vos, és curiós, però aquestes persones pues, tenen una incertesa de com continuaran, no?, visquent, o com podran fer-ho. La tercera seria sensació de descontrol. Quan tu no controles la situació, automàticament tens un estrès, tens aquest neguit, no? I finalment, que dubtin de les nostres competències o capacitats. Fixeu-vos, aquesta persona que si té abaixat amb qualsevol problema la seva capacitat, lògicament es troba molt limitada i pateix molt. Llavors, el que hem de buscar és un plan B per a aquestes persones, perquè puguin recuperar-se correctament. I aquí també entra molt l'empatia, el sentit de l'humor, tot el que provoca emocions, jo crec que és positiu.
Compensar aquestes quatre fases.
No? Exacte. Seria? Exacte.
La setmana passada, ja saps, com ja mencionaves, va estar la Marta i la Lola Gispert, fundadores, entre d'altres, de la Associació de Neurociència, i m'han dit que tu, bueno, ja es poden suposar, tu ets un dels seus grans fitxatges estrella, no?
Què més voldria, sí.
Què ens dius, què ens expliques de la teva relació amb aquest ambiciós projecte?
Jo aportar el poc que sé, vull dir, sempre, com deia Aristòtres, solo sé que no sé nada. Però si puc aportar alguna cosa i millorar algun aspecte d'aquestes persones, tant al món empresarial com a persones que tenen alguna patologia, doncs estaré encantadíssim, perquè fixa't, la Marta, que la coneixo fa 14 o 15 anys, quan la vaig conèixer vaig veure clarament que tenia una part important de psicologia positiva, no? El famós...
Tots tres sou psicòlegs.
Sí, exacte. El que passa que el meu va ser més afició que una altra cosa. Jo clínica no he treballat mai, no? Després m'he engrescat amb aquest tema perquè m'encanta, no? I que puc combinar amb la comunicació. I d'alguna manera el que vull és que fer que la gent sigui més feliç o que aprengui d'una manera molt més atractiva.
I, per últim, tu creus que la neurociència donarà molt de parlar o que és una moda passatgera com d'altres coses?
Que va, no, perquè a part de moltes... ens està ajudant molt a saber com funciona el nostre cervell, no? I com reaccionem cognitivament a situacions, tant pot ser de malaltia com situacions particulars o personals, o situacions empresarials, que és el que jo d'alguna manera tinc, aprofundeixo més, no? O puc parlar més del món empresarial, no? Llavors jo penso que la neurociència, fins a la setmana passada estava parlant amb la Marta i comentava el tema de l'intel·ligència emocional, que estem parlant de l'any 95 i encara està totalment d'actualitat, no? Llavors, bueno, doncs, i en aquests anys han sortit moltes qüestions científicament o empíricament provades de que ens ajudaran molt a poder influir millor amb el servei.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem, Xavi.
Molt bé, igualment, gràcies. Josep. Gràcies.
Molt bé, ens veiem la setmana que ve, Josep.
Gràcies, Marc.
Fins aquí parlem de neurociència. Ens donem les gràcies per la seva companyia i els emplacem per dimarts vinent, com sempre, a 6:15 de la tarda. Adéu-siau.